Bona tarda, senyores i senyors. Com tota la setmana, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, molt bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
I d'aquí uns instants s'incorporarà també el Juan Pablo Sanz, està a punt d'arribar. Mentrestant, doncs, saludem el convidat d'aquest dissabte, que és el senyor Antoni Canyete. Bona tarda, senyor Canyete.
Hola, molt bona tarda.
Ell és el president de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya. Escolti, jo li vull començar preguntant per una cosa que preocupa molt els ciutadans, a mi també em preocupa molt, que és aquest increment de l'escalada bèl·lica que hi ha entre Ucraïna i Rússia de les últimes hores, últims dies, ara ja amb l'aval total dels Estats Units, del que diuen aliats també dels Estats Units. Jo no sé si econòmicament això, si la cosa va més, pot arribar a afectar-nos a Catalunya, a Espanya, a Europa en general. Com, la veritat, quina lectura fa vostè?
Sí, la veritat és que la pregunta, a més amb el moment, és molt oportuna, no? Perquè realment les nostres economies avui no estan aïllades, estan intercomunicades, i qualsevol cosa que passi en qualsevol part del món ens incideix directa o indirectament. I en aquest cas jo crec que és més directa que no pas indirecta. Per què? Perquè està passant en Europa i perquè a més passa en una economia i en una situació i en un moment de problemes geopolítics i geoestratègics molt importants. I l'economia i les empreses són molt clares davant de situacions que es produeixen. És molt poruca l'economia i les empreses. I davant d'una situació d'incertesa, lògicament té una reacció. I té una reacció per què? Perquè això provoca que si n'hi ha incertesa, algunes de les inversions es qüestionin, i si n'hi ha incertesa, lògicament la gent necessita tindre escenaris per poder prendre decisions, no? Jo crec que també és cert que ens hem acostumat els últims anys a viure amb una incertesa constant. I jo diria incertesa i sorpresa. El Covid ningú se l'esperava i ens ha generat es va generar una situació molt complexa, però que ens n'hem sortit. Per tant, aquest conflicte i sobretot el que està passant en les darreres hores genera incertesa, genera preocupació, crec que ens ha de generar ocupació. És un tema en el que no podem pensar que no és un problema nostre, o és d'Europa, o és del món, perquè s'estan parlant de coses molt serioses, i per tant jo espero, desitjo que, com acostuma a passar en aquestes coses, la racionalitat, el seny i sobretot la importància que per tot el planeta representa faci que les coses es posin en el lloc que li correspon.
Per tant, la dana del País Valencià també els afecta a vostès. Ho dic perquè qualsevol cosa que passa al món afecta.
Molt.
I una cosa que ha passat al País Valencià, que deu afectar a moltes i moltes petites empreses, la pregunta és si té repercussió sobre les empreses petites i mitjanes catalanes.
Però li agraeixo la pregunta i l'agraeixo molt, molt, perquè nosaltres vam ser, no dic els primers, però van estar en el moment que va estar allà el conflicte en Ucrània, vam estar-hi, i hem estat durant uns dies també ajudant en el que hem pogut físicament a València, però també en molts programes. El que ha passat a València ens té que afectar i molt, perquè nosaltres que hem vist la devastació, el que significa una guerra, el que ha passat a València possiblement sigui més bèstia de algunes de les coses que hem vist en el camp de batalla. La gent no n'és conscient la situació que els nostres conciutadans estan vivint a València. No tenen llum, no tenen aigua, no tenen disponibilitat de fer les seves funcions principals, i s'està generant o es genera un problema de salubritat i de viabilitat molt important. I parlo primer de les persones, però després parlo de l'economia. Nosaltres ja estem ajudant a empreses valencianes, i parlaré concretament de la Sénia, on hi ha gent que té compromisos del moble que tenien que servir comandes i que han quedat inutilitzant les seves màquines i han quedat inutilitzant les seves instal·lacions. I per tant, clar que ens afecta com a clients, en aquest cas com a proveïdors. Però s'està produint una cosa que té un valor que hem de saber també posar en valor, que és la solidaritat d'aquest país en tots els sentits, humana, però també econòmicament, no? I per tant, jo crec que ens afecta, i ens afecta molt, i ens afecta perquè realment, com deia, estem tan intercomunicats que ens afecta lo d'Ucrània, però ens afecta molt lo de València. I hem de ser molt solidaris i prioritzar realment una situació que és sobrevinguda, possiblement, no? L'altra és més provocada. I una qüestió per l'altra no ens ha de generar...
I tant, hi deu haver altres empresaris catalans com els de la Sénia que deuen tenir afectacions amb algunes comandes relacionades amb el País Valencià.
Les tenim. Les tenim com a proveïdors i com a clients. Tenim empreses que tenien proveïdors, en aquest cas, de la zona, que lògicament han tingut que intentar pues, subsanar aquest problema a través de o altres proveïdors, o alguns estan fent és ajudar a buscar-li en aquest cas al proveïdor que pugui estar-hi amb algun altre que teníem per no perdre la, la, en aquest cas la capacitat de producció, perquè clar, els clients quan els perds és molt difícil recuperar-los, no? I mantenir-los és no només pensar en el present sinó pensar en el futur.
Les últimes hores i últims dies han passat moltes coses a nivell nacional, no? Sobretot a Madrid, al Congrés dels Diputats, el tema de la reforma fiscal, també el tema de la reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja, que sembla ser que el govern tirarà pel dret i ho autoritzarà així per les bones. Anem a pams, el tema de la reforma laboral, baixar de 40 a 37 hores i mitja. Quin impacte pot tenir en el sector que vostè coneix perfectament bé, que és el de les pimes?
Miri, l'agraeixo molt aquesta pregunta. L'agraeixo la pregunta i l'agraeixo perquè és un debat, primer és un debat que no estava en la societat, vagi per davant, però és un debat que, ja saben que utilitzo molt aquesta expressió que dic que soc cruifista i que el cruif deia allò de la pilota a terra per controlar el partit, no? I jo crec que hem de baixar la pilota a terra. Per què? Perquè, mirin, jo crec que si parlem amb qui parlem, sigui treballador, empresari, funcionari, el que sigui, i li diem, escolta, tu treballaràs menys i cobraràs més o igual, no n'hi ha cap persona que digui que no està d'acord. Perquè tots volem treballar menys i cobrar més. Si algú no està d'acord, doncs escolta, que ho manifesti. Però jo no ho coneixo. Per tant, una mesura com aquesta, dita així, és populista. I per tant, escolteu, no és una qüestió de treballadors i empresaris o empreses i no, és una qüestió que s'està posant damunt de la taula, treballar menys i cobrar igual o cobrar més, i estem tots d'acord. I per tant, com estem d'acord, baixem la pilota a terra. Què és el que diem? Mirin, escoltin, el fet de poder treballar menys i cobrar més ho hem de fer sempre i quan la nostra economia s'ho pugui permetre, les nostres empreses siguin viables i, per tant, siguin competitives, perquè si no farem allò d'arrencar de cavall per a la dasa. Podem pagar un any el salari, però potser hem de tancar l'any següent l'empresa. I clar, això, parlar-ho de forma populista, en aquest cas, i sense tractar-lo 360 graus, el problema que n'hi ha és que una mesura com aquesta té tota una sèrie de conseqüències, i jo m'explico. No és lo mateix una mesura com aquesta per determinat tipus d'empreses o dimensió, que moltes d'elles ja la tenen en el seu conveni d'empresa perquè la seva dimensió, la seva activitat ho permet, n'hi ha més del 30% de les empreses que ja estan en aquestes jornades, perquè aquesta negociació col·lectiva, que és on se tindria que fer aquest tipus de decisions, doncs lògicament han fet que s'ajustin aquest temps de treball i segurament els salaris en aquest cas que se poden donar. Però clar, n'hi ha altres tipus d'empreses i de sectors, sobretot la dimensió de les empreses, que una mesura com aquesta té una afectació que no li és possible portar a terme. I m'explico. Va vindre la vicepresidenta a Pimec i a Pimec van tindre una reunió no només explicant els conceptes, sinó posant-li damunt de la taula les dades, i es va reunir amb els sectors. Clar, quan tu ets la SEAT, per dir alguna cosa, i la teva base d'alguna forma, diguéssim, de treballadors o salarial és del 15%, doncs lògicament això té una afectació determinada, però quan tu ets una botiga que té 3 treballadors i la teva massa salarial és el 60%, té una afectació determinada. Però clar, l'organització en una empresa de 10.000 treballadors o de 1.000 treballadors o de 500 treballadors no és el mateix que en una tenda de 3 treballadors, perquè si tu fas una reducció de 37 hores i mitja, te necessites 7 hores i mitja en aquella setmana, que no te permet una contractació. I realment avui dia que el primer problema que tenim les empreses és trobar gent per treballar, doncs lògicament es genera un problema, que és el que passa. Ja tenim les persones autònomes, les autònomes i els autònoms, que estan treballant a 55 hores. Ja ens agradaria tindre una jornada de 40 hores. Per què? Perquè al final el que té el negoci, una qüestió com aquesta vindria a incrementar. Però li poso un exemple perquè entenguem més del que en parlem, no? Perquè en tenim, com per exemple, estava en aquella reunió el president de la Federació de Farmàcies. Les farmàcies tenen l'obligació per llei de dispensar medicaments, si no, cometen un delicte. I les farmàcies actualment ja tenen problemes, perquè és un dels problemes, com deia anteriorment, de trobar-ne gent. El president de la Federació de Farmàcies de Barcelona, el senyor Antoni Torres, li deia a la vicepresidenta, si baixo de 40 a 37 hores i mitja, en les oficines de farmàcia necessitem 700 persones. No és una qüestió de marge, no és una qüestió de salaris, no és una qüestió econòmica, és una qüestió d'inviabilitat. o quan parlaven amb les empreses de neteja que tenen en mà d'obra més del 90% i marges del 4 al 5%, en el moment que fan una mesura com aquesta, aquestes empreses tenen que tancar. Llavors, pilota a terra, aquest és un tema que s'ha de tindre en consideració la dimensió, s'ha de tindre en consideració, en aquest cas, el sector, no tots els sectors són iguals, i el que tenim que fer és algo que reglament. Tractem-ho 360, perquè el problema que tenim és que l'absentisme s'ha pujat en 10 anys al doble. Ens donaven les dades l'altre dia i ja de les dades que donaven fa 3 mesos ha augmentat el 10%. I perquè la productivitat d'aquest país està a la cua de tota Europa. Hem crescut i estem creixent en PIB, però estem creixent en suor, no en competitivitat.
La vicepresidenta deia que milloraria la productivitat, amb la reducció de la jornada laboral.
Per això li vaig dir a la vicepresidenta, si nosaltres posem paràmetres de reducció, en aquest cas, o de paràmetres competitius d'absentisme i de productivitat, quan vulgueu, no 37 i mitja, 35, però pilota a terra. Perquè si el que fem és que duplem l'absentisme, empitjorem la productivitat i baixem a 37 hores i mitja, és pan per avui i fan per demà. I per això vull parlar molt clar. Això no és estar en contra de poder tindre les millors condicions, en aquest cas laborals, condicions socials i condicions salarials. Però, si us plau, no fem populisme. Pilota a terra.
Iva.
Vostè ha posat un exemple, que és aquesta manera de negociar una reforma i una reducció de les jornades laborals. Aquesta setmana hem vist una negociació al Congrés dels Diputats on un paquet de fiscalitat s'ha acabat convertint en una catedral amb 25 capelletes i cadascú ha demanat per la seva capelleta i Junts ha defensat les inversions de les elèctriques a Catalunya i el PNB les seves exempcions i Esquerra les seves promeses electorals. Li voldria fer una pregunta que de fet són dos. D'una banda, com valora finalment aquest paquet fiscal que s'ha aprovat i d'altra banda, podem seguir en termes de política econòmica funcionant amb aquest govern que té tants problemes per donar qualsevol pas?
Molt bé. A veure, primer començaré per una qüestió també de concepte, com feia l'anterior, no? Nosaltres tenim un respecte enorme a la democràcia, però enorme. I per tant, allò que escolleixen els ciutadans i allò que configura majories, nosaltres el respectem. I per tant no entrem en detalls. La gent va escollir unes opcions polítiques i aquestes opcions polítiques han configurat o van configurar majories. És veritat que la realitat que han donat els resultats genera una complexitat, però jo no hi entro en aquí. El que sí que entrem, d'alguna forma, és a la pregunta inicial i a la qüestió de fons, que és que s'està fent un canvi legislatiu en l'àmbit tributari, en l'àmbit fiscal, i per tant aquest és un tema que sí que ens importa i molt, perquè per les empreses i per les pimes la fiscalitat és possiblement entre els dos o tres problemes més importants que tenim. Per què? Perquè la fiscalitat en un país, i això també és important que ho diguem, és l'element de justícia i de competitivitat possiblement dels més importants que n'hi ha. Per tant, hem de tindre una fiscalitat que sigui justa i hem de tindre una fiscalitat que ens permeti ser competitius, igual que parlava abans, no? I clar, en aquest sentit, què és el que passa? És aquella frase que moltes vegades s'utilitzes i permetin que ho digui perquè la gent d'alguna forma reflexioni, és que Hisenda somos todos, pero unos más que otros. I què vol dir això? Home, que les pimes som els que suportem possiblement una pressió fiscal major. I jo que des del principi, amb l'equip que tenim a PIMEC de mandat, de responsabilitat, van dir que se tenia que legislar pensant primer amb els petits per poder fer-nos grans, perquè això va de fer-nos grans, però lògicament tenint en compte aquesta situació de competitivitat, el que estem encantats és que venim fent des de fa molts anys de que n'hi hagués una fiscalitat justa i avui s'ha aprovat el fet de que n'hi hagi, en aquest cas, 5 punts menys d'impost de societat perquè les pimes eren les que pagaven per aquelles empreses de menys de 10 milions de facturació. Per tant, per aquesta part estem absolutament, en aquest cas, contents, perquè a més s'ha fet amb una configuració, com dèieu, de majories, que jo penso que també és important, igual que critiquem o que veiem que moltes vegades es fa partidisme i ho respectem, però se tindria que tindre una visió d'interès general, que això fos un acord en principi a proposta de Junts amb el Partit Socialista, pues, perfecte, però quan s'ha tingut que buscar per tindre les majories, que s'hagi fet amb el vot favorable de PSOE, Junts, lògicament que havien arribat a l'acord, però també del Partit Popular. també del PNB i també de Vox, jo penso que significa de que tindrien que tindre més aquest tipus d'acord d'interessos generals que no moltes vegades tacticismes que fan que no prenen les decisions que tenen que prendre.
Joan Maria.
Sí, senyor Canyet, a veure, hem parlat de menys hores setmanals, hem parlat de sous, però habitualment molts empresaris i sobretot molts dirigents d'entitats empresarials col·loquen el gran problema que té aquest país amb la productivitat.
Totalment.
No sé si, des del seu punt de vista, a vegades em sona això com una espècie d'excusa per no donar resposta a d'altres reivindicacions. Digui'm si m'equivoco, si realment tenim un problema de productivitat, i en tot cas per resoldre'l, si s'ha de resoldre des del punt de vista de més producció per part dels treballadors o falten eines empresarials en mans d'aquests treballadors, amb augment de la tecnologia, per equiparar-nos amb d'altres països.
Mire, també important la pregunta perquè precisament va ser els primers que quan es va parlar, si se'n recorden, faig un recordatori, quan tenien una inflació pràcticament a prop de dos dígits, es va fer un debat si tenien que pujar els salaris o no, perquè venien d'un augment de les matèries primeres, l'energia, ho situo temporalment. I primer van sortir i vaig fer declaracions dient i tant que amb una inflació de dos dígits hem de pujar salaris perquè la gent ha de poder, d'alguna forma, pagar l'augment de l'energia i ha de menjar i ha de, d'alguna forma, tindre, lògicament, les condicions que has de tindre per poder fer la teva activitat, diguéssim, de personal i familiar. No? I aquí van dir, escolteu, però hem de tindre en compte paràmetres de productivitat. I van obrir un gran debat sobre la productivitat que ens alegrem que ara s'estigui fent de forma més generalitzada. Per què? Perquè van dir, possiblement l'estratègia en els propers anys que tindrem que tindre està basada en els conceptes de productivitat com a columna vertebral. I no parlem de productivitat laboral, que també, sinó la productivitat dels recursos. I què vol dir això de la productivitat dels recursos que tanta gent en parla però que és difícil d'aterrar?
Sí, expliqui'ns-ho perquè
sí,
ens costa d'entendre-ho.
Perquè si no, la gent en parla d'un palabrote, que dic jo, que és la productivitat, i es queden tots tan contents. Mirin, la productivitat dels recursos és que tindrien que intentar produir els productes o béns que fem utilitzant, en alguns casos, menys matèria primera, primer perquè el planeta té la capacitat que té, i perquè, d'alguna forma, el que tenim que fer en la productivitat és agafar i dir, si jo abans feia amb un arbre, i ho poso com a exemple dels recursos, feia 100 llapisos, es tracta de que amb un arbre jo pugui fer 1.000 llapisos. I el que estic fent és que en la mateixa matèria primera estic fent molt més producte. Això és productivitat. Si a més jo gastava 100 watts i ara en gasto 50, el que estic fent és major productivitat. I per tant, el que jo puc fer amb això és pagar molt millors salaris, inclús en un moment determinat comprar millor tecnologia. Per què? Perquè lògicament la productivitat és un compendi de moltes coses i per suposat una és la tecnologia i en aquest cas la seva utilització. Què passa per a l'altre element que és tan important com la productivitat? Que és el coneixement. Com no invertit en coneixement i millorem la productivitat. I per què dic millorem la productivitat? Perquè són després de Turquia el país amb menys productivitat. I per tant, ens hi juguem molt en la nostra competitivitat. I en aquest cas, tenim que fer que tinguem un anàlisi per poder acometre els altres grans debats que s'estan posant de la reducció de jornada o de qualsevol altra qüestió. Per tant, productivitat, no parlo de la productivitat laboral, que també, sinó la productivitat dels recursos. I per això vull marcar molt clar aquest concepte. I és algo en el que jo penso que tenim que dedicar-li tots els esforços.
Qui tenim per sobre i qui tenim per sota?
Turquia,
europeu.
Turquia, no? Per sota Turquia.
No, per sobre tenim molts països que han fet els seus deures des d'un punt de vista. Alemanya és un dels països molt, molt productiu. Jo tenia una delegació en Alemanya i feien sempre el cachondeo, perdó, feien una mica la broma de dir que quan arribaven les 5 de la tarda escoltaven com queien els llapisos, d'alguna forma, en aquest cas, en les oficines que teníem allà. Perquè aquí moltes vegades tenim llargues jornades, tenim molt més presentisme, més gent al major fent moltes hores, però no estem tenint una producció en aquest cas que sigui eficaç i eficient, no? I per tant els països que en aquest cas han generat cultures, han generat formació, un tema important, i ho deia anteriorment, compte, perquè on tenim que fer l'aposta, i ho vaig dir en el Congrés dels Diputats quan vaig ser una de les persones, de les 20 persones de la Comissió de, de Reconstrucció, que deia, el primer tema on tindrien que estar invertit és en el coneixement. El món està canviant més de lo que jo les pugui explicar o possiblement entendre, però per poder donar resposta a aquest canvi que està produint el món, el coneixement passa a ser l'element essencial per veure quin és el paper que tenim en el futur. I no sempre estem fent bé l'aposta. Ens manquen professionals, i es manquen professionals, sobretot de formació professional.
És, fins a quin punt el fet que l'economia espanyola i catalana depenguin tant de sectors poc, amb poc valor afegit com el turisme condiciona també aquesta baixa productivitat de l'economia espanyola?
Jo sóc bastant, o fugeixo bastant de dir que un sector és millor que un altre o que tindrien que estar amb més pes i un altre.
No, jo no dic que sigui pitjor, és meravellós perquè molta gent viu d'ell, però té poc valor afegit.
Bueno, ho diem, sí que és veritat, i això també, ara me contradiré una mica, però també ho explicaré en termes de que puguem entendre. Mire, nosaltres estem reclamant molt una política industrial, som signant del Pacte Nacional per la Indústria, i jo explico moltes vegades que el que portem de segle, l'any 2000, no és que hagin perdut 144.000 llocs de treball en l'àmbit industrial, que els hem perdut, i no és important, o també seria, tindria que ser una preocupació que hagin perdut quasi 11.000 empreses, que ho hauria de ser. Des de l'any 2000 hem perdut 144.000 llocs de treball i pràcticament 11.000 empreses en l'àmbit industrial, quan en l'àmbit industrial és on més aportació del valor afegit tenim, quasi entre 80 i 90.000 euros, mentre en sectors serveis, com parlaven abans sobre la pregunta, poden ser de 60 o 50, no? Per tant, tindrien que estar preocupats, però no hauria de ser una preocupació, perquè la indústria 4.0 o la transformació digital podria fer menys treballadors i menys empreses, però que tinguessin un pes relatiu. El problema que n'hem tingut és que en l'any 2000 tenien un pes de la indústria del 28% i ara el tenim del 18%. Això és el que em preocupa. Llavors, passant en el turisme, és veritat que aporta menys que la indústria, però és una economia que alguns han volgut de no anar i és realment una economia troncal per al país. El que hem de fer, lògicament, és que tinguem una diversitat en la nostra economia i que no fem, en aquest cas, un globus que realment després no tinguem la capacitat de gestionar. Per tant, en el tema del turisme, la sectorial de turisme de Pimec està treballant amb un concepte diferent del turisme, que és el visitant. Perquè quan rebem d'alguna forma gent, tenim una quantitat d'economia que es genera, que no només és el turisme de platja, sinó que és el del congrés, que és aquell que ve, en aquest cas, a fer una fira, i que realment està generant una riquesa en el país que jo penso que també tindrien que fugir de frontismes. No?
Joan Maria, digue'ns.
Parlant de preocupació, senyor Cañete, aquesta setmana he llegit amb un mitjà de comunicació que l'encerta bastant en matèria econòmica, que molts petits i mitjans empresaris estan una mica preocupats davant de l'OPA del BBVA pel Sabadell. No sé si és cert o no és cert. Clar, desapareix una entitat bancària, es redueix, per tant l'oferta
ja hi hem dit la seva,
es veu afectada.
Preocupats, i alguns estem ocupats des del minut zero. O sigui, deixin que digui que
primer... Per frenar-la.
Per explicar-lo. I ho explico com ho he explicat alguna vegada i ho torno a explicar. Pimec ve del futur. O sigui, jo vinc del futur, i com vinc del futur, des del minut zero vaig ser molt clar en aquest tema. I dius, home, com... explica'm això de que vens del futur, ho explico? Clar, nosaltres van ser els primers que van dir quan va vindre la crisi bancària de que necessitaven un sistema bancari fort, perquè el necessitem. I vam estar d'acord que el sistema tenia que tindre, en aquest cas, uns canvis i una fortalesa, una concentració, i això s'ha produït. Però com venim del futur, i per tant ja sabent el que va passar en aquella concentració, vam veure el que van passar per les entitats financeres i com ens afectava. I, per exemple, el BBVA va comprar Caixa Manlleu, Caixa Tarragona, Caixa Catalunya... I, per tant, les nostres empreses, sobretot les pimes, tenien línies de descompte en algunes d'aquestes entitats, en dues entitats, de 500.000 euros en cadascuna d'elles. Quan se va fer aquesta fusió, el que va passar és que no van tindre una línia de descompte d'un milió. En alguns casos van tindre inclús de menys de 500.000 que tenien en una d'elles, tot i fusionar-se. Per tant, com venim del futur, sabem que una fusió es merma una cosa per nosaltres que és el nostre oxigen, que és el finançament. Però, a més, quan hi ha una concentració, el que passa és que el mercat té unes regles que se t'encareix el preu. I, per tant, si perdem l'oxigen i, a més, tenim un cost major, sobretot per les pimes, per les pimes i persones autònomes per al concepte rating, aquesta funció a nosaltres es perjudica. Però què és el que van fer? Perquè això és opinàtica. Vale? Però llavors Pimec treballa en la dada. Van fer un estudi des del nostre observatori de la Pime de Catalunya, amb el presidit per el senyor Oriol Amorós, Oriol Amat, perdó, que el que van fer és posar els números de com estem. I n'hi ha un indicador internacional que es diu IHH, que és el que mesura la competència. I aquest indicador diu que si tu estàs per sobre de 2.500 punts, en aquell mercat i en aquella activitat no n'hi ha competència. Si aquesta OPA hòstil del BBVA se fa al Banc de Sabadell, nosaltres ens situem en 3.500 punts, deixem de tindre un mercat de competència. I això és el que acaba de fer en fase 2 la CNMC. I Pimec el que ha fet és explicar aquestes dades perquè, com molt bé ja diu la CNMC, perjudica a les pimes. I, lògicament, nosaltres necessitem mercats de competència. I crec que això és molt important. Per tant, amb tota la transparència del primer moment, i celebrem que ara tothom d'alguna forma estigui veient que una situació com aquesta tindrà un perjudici.
No acabarà sortint endavant, doncs, pel que bueno, desitja vostè, no?
Mira, li vaig a dir una qüestió i confesso, i ho confessaré aquí públicament, perquè jo penso que no n'hi ha res a amagar. A mi me va vindre a visitar i van tindre una reunió amb el president del BBVA, que li vaig agrair. I quan va vindre, jo li vaig dir, si jo fos el president del BBVA, segurament faria el mateix que tu, perquè el Sabadell és un banc molt bé estructurat, és un banc que té una cartera molt d'empreses
i pimes, molt sanejat,
però clar, jo sóc el president de Pimec, sóc el president de les petites i mitjanes empreses d'aquest país, i lògicament una situació com aquesta, com he explicat anteriorment, perjudica a que les nostres pimes tinguin oxigen i siguin competitives, per tant, des del primer minut,
Molt bé, doncs més coses, Iva, doncs, per exemple.
Més coses. Aquesta setmana el govern de la Generalitat ha presentat al conseller de la Presidència un dels projectes que Salvador Illa ha presentat com més llaminers, com a mínim pel món de l'empresa, que és la reforma de l'administració, de la Generalitat. El que passa és que aquesta reforma d'entrada es presenta centrant-se o començant a treballar amb 10 tràmits que tenen molt a veure amb l'atenció amb el ciutadà, però no tenen res a veure amb l'economia ni amb les empreses. Què n'esperen d'aquesta reforma?
Pues nosaltres esperem i necessitem una reforma de l'administració i sobretot de la burocràcia real, profunda i sobretot útil. No volem més promeses de finestretes úniques. Cada vegada que ve un govern, un conseller, tenim la promesa de la finestreta única. I està bé, perquè com a promesa està bé, però realment tenim que continuar anant a 25 finestretes diferents. No? A veure, nosaltres presentem algo que espero que se faci en els mitjans de comunicació resó a la societat en general, però sobretot al govern, que és que nosaltres hem fet una enquesta a les empreses d'aquest país i hem fet un estudi des de l'Observatori de la Pime de Catalunya a veure quines són les càrregues i, en aquest cas, quina és la comparativa amb Europa de la nostra burocràcia que es merma competitivitat. I fem una sèrie de propostes per poder fer que realment amb decisions molt simples, moltes d'elles que no costen diners, al revés, estalvien molts recursos públics, podrien ser, en aquest cas, tindre una simplificació administrativa que es fes, en aquest cas, ser més viables. Si jo li dic que un comerç, avui dia, de 3 treballadors, té que dedicar un 30% del temps del treball a l'any a fer qüestions administratives i burocràtiques, no me'n quedaria curt. I, per tant, això és absolutament inadmissible. Les empreses estan per fer d'empreses. Han de fer bé la normativa i, si no les fan bé, s'han de ser sancionades. Però que estirin el dia o un terç del dia escrivint papers simplement perquè fent normatives que deixen molt tranquils algun però no serveixen per res, és inadmissible.
li encanta l'administració fer normatives, fer burocràcia.
I Europa, eh?
I Europa, perquè quan dic les administracions, dic totes, eh? Vull dir Europa, ajuntaments, governs autonòmics, molt bé. Escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Ivan Guera, el Joan Maria Claveguera, ens acompanya aquest dissabte el senyor Antoni Canyete, que és el president de la PIME, que és la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya. Senyor Canyete, després de molt temps, la PIMEC tindrà veu pròpia dins del Consell Econòmic i Social i altres òrgans de decisió en qüestions econòmiques, laborals i socials importants per a Espanya i pels treballadors. Això és un salt qualitatiu que vostè sempre ha reclamat i que al final ha aconseguit.
Pues sí, i
què crec... canviaran les coses? Com canviaran les
canviaran
coses?
Molt, molt.
Sí, aviam.
Molt, molt.
Un exemple.
Pues un exemple molt important. Bueno, podria posar mils, no? Però poso un que segurament tothom ho pot d'alguna forma veure clar, no? Que ho deia anteriorment, quan tu fas una llei en la que la té que complir tothom i la fas per a un hotel de 1.000 habitacions, és la mateixa llei per a l'hotel de 10 habitacions. I per tant, mentre a l'hotel de 1.000 habitacions aquella llei li repercuteix un 1 per 1.000, al de 10 habitacions li repercuteix el 10%. Per tant, el que les lleis es puguin fer tenint en compte la dimensió de les empreses no només és just, sinó que permet que les nostres empreses puguin créixer, puguin ser més competitives i més viables. Clar, s'han fet algunes lleis que al no tindre les pimes, i aquest és el problema que hem vingut denunciant, i que a vegades a la ciutadania, avui ens escolta molta gent, pot pensar, bueno, això el que esteu parlant és per poder estar-hi present en àmbits de participació, cadires, allò que diuen, no, que les pimes, que són el 99,8% d'aquest país, tinguem veu pròpia per parlar dels nostres problemes i fer propostes, significa fer lleis més justes i que vagin molt millor al país. Per tant, tindre veu pròpia és un element transcendental que en 49 anys de democràcia les pimes no han tingut mai en aquest país a nivell estatal. No així a Catalunya, que fa molts anys que convivim, com passen a tota Europa, una patronal que defensa els interessos de les grans empreses i una altra que defensem els interessos de les petites i mitjanes i les persones autònomes. Per tant, quan es va fer la llei de morositat, que tothom sap allà de pagaments, com no n'hi havia una veu de petites i mitjanes empreses, es va dir que se tenia que pagar 60 dies, però en aquella llei, influència d'aquell que volia pagar més tard, per posició de domini, doncs lògicament es va dir si no se pacta algú mentre no es pacti en contrari. Clar, si haguessin tingut veu pròpia en aquella llei hauria dit pagar 60 dies i no pot haver-hi una posició de domini que aquell que li han donat la construcció de l'autopista a Grues Canyete li pugui pagar a 200 dies, li ha de pagar en 60 dies. Per tant, això que la gent pot entendre que és un tema de les entitats representatives i les institucions i tal, no, això baixa directament a la butxaca i a l'economia i a la competitivitat i inclús als sous dels treballadors. Per això el que avui, el que s'ha aprovat aquesta setmana, que s'ha aprovat en aquest cas en el Congrés, de que les pimes tinguin una fiscalitat més justa, va poder permetre que no tanquin moltes empreses, que algunes d'elles inclús contractin més i que algunes puguin pagar millor salari. I això la ciutadania ho ha de conèixer. Ha de saber la importància de tindre tots els agents, que cadascú defensi els seus interessos lícitament, però que siguem capaços de tindre justícia a l'hora de fer les lleis.
El creixement de Catalunya serà aquest any, segons les previsions, d'un 3% del producte interior brut. Abans parlàvem que la Xina, quan tenen un 4,8%, és una mala notícia perquè necessiten dos dígits. Un 3% és una bona notícia o és una mala notícia?
És, perquè tot és relatiu.
Evidentment, això li pregunto.
Això
a nivell
percentatges...
català i espanyol...
No, és que amb això dels percentatges i de les dades, tot és relatiu, perquè això és lo de les mitges, no? Vostè se menja un pollastre, jo no me menjo ningú no menjo res i me moro, no? A veure, primer, nosaltres que aquest any que dia i el Banc d'Espanya que creixien al 2,8, ja vaig dir des del principi que estaríem més a prop del 3% i estarem possiblement, avui ja comencen a dir que, bueno, aquesta setmana han dit que comencem a estar-hi a prop del 3%. Com creixem relativament? És que Europa la mitja és al 0,8. Espanya està creixent per sobre de la mitja europea. I clar, quan compares amb les economies principals, com és Alemanya, França, Itàlia, doncs estem creixent per sobre. Però és relatiu, perquè ells estan en una posició més alta i nosaltres el que creixi i que ells no creixin és que anem bé, però no hem arribat encara en alguns casos a la situació que estaven. Però és veritat que l'economia va bé. I per què va bé l'economia? Perquè la configuració del producte interior brut té quatre components i n'hi ha uns components que fins ara ens han ajudat. Un havien sigut les exportacions, altra havia sigut l'administració pública, que en el Next Generation havia tingut en aquest cas una activitat, i perquè ens funciona el consum intern. Però els propers anys, que també tenim previst per les previsions, i si no canvien per als problemes que puguin venir, pues continuarem creixent a l'1,9 i a l'1,8, al 25 i al 26. Però ja creixerem no en la balança d'exportacions i importacions i no en l'administració pública. Creixerem perquè el consum està tirant. Per tant, això ho hem de tindre en compte. Espanya, en termes generals, i Catalunya està creixent, el consum interior està tirant i tirarà gràcies al consum. Compte, perquè és una dada feble. Però estem creixent i va bé. Estem creixent amb empleo, estem creixent en aquest cas en producte interior brut i relativament. Xina és una realitat diferent a la d'Europa, perquè Xina té una economia que en aquest cas per al seu volum, la seva activitat i la seva en aquest cas convergència social i econòmica necessita créixer amb una intensitat major per poder mantenir aquest creixement en el que està d'alguna forma situat. I en allà problemes de consum intern lògicament l'estan donant, però Xina continua fent bé els deures ja no només en la producció sinó en la innovació i per tant està liderant en aquest cas alguns elements d'innovació. I ara ens venen uns canvis en el món que hem de saber llegir-los, perquè són amenaces. Els arancels que ens estan venint ja en la guerra Europa-Xina, però sobretot el que ja ens ha anunciat en aquest cas Estats Units, ens dona unes dificultats, però també ens haurien de donar unes, diguéssim, fortaleses o possibilitats, perquè tindrem que concentrar en aquest cas proveïdors molt més a prop, perquè tindrem productes que ja no seran interessants ja importar, es generaran problemes d'exportació, i el que tenim i el que necessitem és prendre decisions. I les hem de prendre no en el temps pensant ara què és el que passarà o el que pot passar, perquè perquè el món va a una velocitat molt ràpida i no prendre decisions és perdre oportunitats. I això és el que reclamem, que realment prenen les decisions que necessitem.
Ja sé que no és de la seva competència, però malgrat aquestes bones dades des dels sectors econòmics empresarials, sentia unes dades aquesta setmana, que és la setmana del gran recapte d'aliments, que tenim més famílies pobres
creix,
que mai.
Creix la pobresa.
Famílies que, vulnerables que necessiten cada vegada més ajuda de les institucions.
Perquè aquest és un problema que també nosaltres hem intentat donar. Mirin, nosaltres vam configurar per primera vegada en Espanya en democràcia una confederació de petites i mitjanes empreses, com Pimes, i vam estar-hi treballant amb altres associacions de tot Espanya durant molt de temps per veure quina és la resposta que donaven en aquests canvis, perquè s'estan produint molts canvis i s'estan produint molts canvis que estan generant problemes. Lehman Brothers, el que ens ha passat... O sigui, han passat molts problemes en els últims anys que deia anteriorment. I nosaltres, després d'haver estat treballant un any per l'ANSA i després un any escrivint un document, vam acunyar un terme des del món empresarial i des de la petita i mitjana empresa dient que tenien que fer una economia que tindria que ser amb un capitalisme més inclusiu. Què vol dir? Aquest parabrot també de capitalisme més inclusiu, que ha de ser una economia més justa. I quan parlem d'una economia més justa la parlem en termes de configuració de preus i per tant ens suposem aquells mercats regulats a través d'un BOE que creen costos excessius, com aquells antisistema que se pugui posar damunt de la taula, perquè hem tingut un exemple molt gran amb el Covid, el que significa per a l'economia i les conseqüències que comporta. Per tant, tenim que fer una economia més productiva dels recursos per una economia més justa. I si el que estem fent és generar més pobresa, ens estem equivocant. Perquè el que necessitem és fer que realment hi hagi riquesa i que aquesta riquesa es pugui repartir. El president de la Generalitat ara parla d'un progrés compartit, més igual el nom que se li digui, però és una qüestió de concepte i la qüestió de concepte és que hem de fer que la nostra economia sigui competitiva i viable i a partir d'aquí ser just. El que no és possible és que tinguem una mancança de trobar professionals, tinguem índex d'atur a nivell d'Espanya de l'11-12% i que realment no trobem gent per treballar. Per què? Perquè estem dedicant, i aquest és un gran error, nosaltres dels 4.000 milions a Catalunya que es gasten en polítiques actives i passives, el 83% són per passives, i m'explico, és el subsidi. I perquè la gent d'alguna forma pugui estar-hi capacitant-se per trobar feina, només el 17%. Nosaltres estem a favor no de donar-li, clar que el que no obtingui per menjar li hem de posar un plat a la taula i un peix. Li hem de posar el peix perquè tothom ha de menjar, que no quedi cap dubte. Però la política que hem de fer és de donar-li a la gent canyes de pescar perquè pugui pescar cada dia i no es produeixin aquestes desigualtats que d'alguna forma m'està parlant.
En aquesta línia, aquesta setmana també s'ha aprovat la reforma de la llei d'estrangeria. Això també permetrà, doncs, que molta gent que està aquí en situació irregular, doncs, bueno, pugui normalitzar la situació. Això també solucionarà aquesta manca de mà d'obra que tenim, però pensant en el futur, s'hauria d'anar a poder la contractació en origen per acabar amb aquesta...
I tant. Mira,
som un punt i a part.
Estem parlant de molts temes i tots ells són transcendents, no? Un d'ells és l'habitatge, que no n'hem parlat, que també és un tema que tindríem que atacar, i l'altre és la immigració.
Poc temps ens queda.
Sí, pues molt clar en el tema de la immigració. Escolti'm, el que no podem tindre és gent en aquest país necessitant gent per treballar i, a més, alguns problemes que s'estan donant perquè en el sector primari que necessitem gent, contractem gent que venen amb papers i que possiblement no siguin regulars i vingui la inspecció i ens sancioni per contractar una gent que ens ha portat un paper que nosaltres no som inspectors per saber com va. Per tant, la regularització és una necessitat per tothom, per les empreses, les persones que estan i per les necessitats del mercat que es puguin produir. Però la immigració s'ha de treballar d'una forma molt sèria i, sens dubte, passa per un treball en origen. Ja estem treballant des de PIMEC en aquest sentit, en el marc també europeu i amb les altres organitzacions de petites i mitjanes empreses, perquè tenim que crear polítiques de contractació en origen i hem de crear polítiques també, com deia, aquí actives. Polítiques actives per la gent que tenim que trobin llocs de treball i llocs de treball que les puguin tindre un sou digne i que les pugui permetre d'alguna forma viure correctament.
Pues, només un apunt molt breu. Avui en parlaven de 15 mesos de retard en expedients de regulació d'immigracions a Barcelona. Suposo que d'això parlàvem abans quan parlàvem de la burocràcia, no?
Pues això realment tindria que estar sancionat i prohibit. Si jo trigo un dia en presentar la meva declaració d'hisenda, me posen un recàrrec i a més ho saben en el segon següent. Tenim una capacitat tecnològica perfecta en una part de l'administració, però en algunes d'alguna forma tenim molta feina a fer.
Molt bé, aviam, al mes de febrer hi ha eleccions a PIMEC. Què? El senyor Cañete repetirà, torna a presentar candidatura,
el senyor Cañete,
espera tenir rival a els comicis Cañete, o què?
El senyor Cañete el que farà és el que diguin els socis de PIMEC i ho farà d'una forma absolutament, diguéssim, molt convençuda. Jo vull agrair, perquè com diu hem passat aquests 4 anys i vull agrair perquè PIMEC té el gran actiu de PIMEC és que tinc més de 630 persones que són empresàries i empresaris, per tant emprenedors en aquest espírit que és un actiu importantíssim, que estan en els nostres òrgans de govern i de gestió, que cada any les pujo el sou al 100%, o sigui que ho fan de forma altruista també del país i que realment són ells els que decidiran realment el que...
Però això com funciona? Però a l'inrevés, no? Vostè es proposa i ells li donen el seu suport o li han de demanar ells a vostè?
Bueno, un quan
es... això és el contrari del que passa a la societat civil, amb les eleccions... Primer de proposar.
No, aquí un moltes vegades quan diu jo continuo és perquè veu que realment té el suport. Si un no té el suport, doncs lògicament no continua. I jo l'únic que rebo, ara estic fent per tota Catalunya i estic anant a tots els territoris explicant què és el que s'havien comprometre quan vaig iniciar el mandat i estic pràcticament veient a milers d'empresàries i empresaris i realment sento en aquest cas el compromís i en aquest cas l'escalfor per si ho decideixen lògicament el dia que es presenti i a més animo sempre a totes les sòcies i els socis de Primeca que aportin idees i que si a més tenen aquesta voluntat que participin inclús creant la seva...
Doncs jo miro el rellotge i hem d'acabar, senyor Cañete. Moltíssimes gràcies. Gràcies i felicitats de 50 anys de Primeca.
Gràcies.
Mirat,
Pensava que deia felicitats per aconseguir 5 punts de baixada de l'impost de societats.
També, vinga, va, que no quieres.
Les bodes d'or.
Ja sigui dit. Antoni Cañete, moltíssimes gràcies, bona tarda gràcies. I moltíssima sort. Gràcies. Iva, moltíssimes gràcies. Maria, moltes gràcies. Dissabte que ve les converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.